Són les 8 del supermatí. Bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
De tant en tant em conviden a fer alguna xerrada a grups d'alumnes d'algun màster de gestió cultural. Almenys em toca un parell o tres de vegades l'any i sovint, quan parlo amb els nois i noies i els pregunto per què es volen dedicar això de la cultura, la majoria em responen que a ells els agrada molt aquest mundillo i d'altres venen a dir que tenen una idea molt bona i volen poder-la desenvolupar. Tanmateix, ningú em parla de la cultura com un sector econòmic ni, a l'altra banda de la balança, tampoc en parla ningú de la cultura com a vehicle per construir una societat millor. Evidentment, no cal fer-ne escarafalls, però portat a l'extrem, a vegades em dóna per pensar que es podria parlar de falta de convenciment. És el mateix que passa quan parlant amb algun polític que s'omple la boca de la necessitat de potenciar la cultura com a prioritat, no li cauen els anells en dedicar-hi pressupostos irrisoris. O quan el govern, per exemple, de l'Estat espanyol, lamenta que Donald Trump hagi retirat la versió en castellà del web de la Casa Blanca, mentre que el web de la Moncloa, quan es clica la versió catalana, gallega, euskera o valenciana, només canvien els menús, però el contingut segueix sortint tot en castellà. En aquest cas, però, no sé si està en una falta de convenciment i no sé si això seria, en qualsevol cas, l'expressió adequada per definir-ho. En aquest terme, sí que no n'estic gaire convençut. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia. Avui una jornada amb algun núvol a primera hora que s'anirà esveint i que donarà lloc a una jornada dominada pel temps assolellat i un vent que a poc va perdent força. Tot i això, es manté l'avís per un atxa que pot superar els 2,5 metres d'alçada fins a la tarda. Temperatures mínimes a la baixa amb 3 graus i les màximes que remuntaran fins als 15. Dimecres, situació força tranquil·la però amb nuvolades matinals que amb el pas de les hores s'intensificarà. Quan faltin 2 minuts per les 9, tornem actualitzant la previsió meteorològica.
Gràcies, Martí. Ara són les 8:02. Com sempre, esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà. Comencem! I el que fem cada dia és repassar les informacions més pròximes, tot allò que passa a casa nostra, i ho fem amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Comencem. Calonge xifra en 50.000 euros els defectes del temporal, Toni Celles.
Bon dia. L'Ajuntament de Calonge ha fet una primera avaluació de l'impacte del temporal del cap de setmana. Segons aquesta estimació, el cost de les tasques de neteja i reparació s'enfilarà cap als 50.000 euros. La major part de la despesa serà per netejar el passeig marítim de Sant Antoni i algunes platges, especialment la de Torre Valentina.
De resultes del temporal, al llarg del passeig s'acumula la sorra, que en alguns punts arriba a gruixos que superen el mig metre. Pel que fa a les platges, el mar s'ha endut sorra i ha deixat moltes restes vegetals i deixalles. Torre Valentina és la que ha quedat pitjor, plena de pals, canyes i brutícia. El govern municipal apunta que ha estat un dels temporals més importants dels darrers anys i que la neteja per tornar a deixar les platges a punt s'allargarà diverses setmanes.
Seguim a les platges. De fet, el Ministeri de Medi Ambient es compromet a solucionar la seguretat dels griells a l'Estartit.
El cap de Costes a Girona, Jordi Planella, es compromet a buscar una solució definitiva per a la seguretat a la urbanització als griells de l'Estartit. Les diferents parts implicades s'han reunit aquest dilluns per tractar la problemàtica relacionada amb la regressió de la platja i la necessitat de trobar-hi una solució definitiva. A banda de Planella, hi han participat l'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Genís Dalmau, i altres representants polítics i tècnics, així com també l'Associació de Veïns. Els veïns, precisament, han aportat un estudi per la recuperació de la façana litoral.
El cap de Costes, que depèn del Ministeri, ha assegurat que és conscient de la situació i s'ha compromès a trobar a mig termini una solució definitiva a la problemàtica que afecta no només la imatge turística del municipi, sinó la seguretat dels veïns que tenen habitatges a primera línia de mar. A la trobada també s'ha tractat el projecte per donar continuïtat al passeig marítim de l'Estartit i fer-lo arribar a la zona de la platera. Costes vol impulsar-lo amb l'objectiu d'acabar d'ordenar la façana marítima d'aquest sector del municipi. La gestió del front marítim municipal és complexa perquè cal fer compatible els usos turístics i residencials amb la preservació d'un entorn d'alt valor mediambiental emplaçat al cor del parc natural.
Gràcies, Sílvia. Seguim.
Supermatí.
Comencen les votacions a Calonge per decidir entre 7 projectes de millora de la via pública.
L'Ajuntament de Calonge ha obert aquest dilluns el període de votacions per poder triar entre 7 projectes de millora de via pública en el primer procés de participació ciutadana vinculat al pressupost municipal. Hi poden participar les persones majors de 16 anys empadronades al municipi i ho poden fer fins al 31 de gener.
Les votacions es podran fer presencialment a les oficines d'atenció ciutadana de Calonge o de Sant Antoni o virtualment al web calonge.cat. Per poder votar cal acreditar-se amb el DNI o document equivalent. La regidora de Participació Ciutadana, Mercè Orduña, destaca a Ràdio Capital que aquesta és només una primera experiència i que ha d'anar més.
Hem fet unes propostes predefinides perquè volíem començar anant molt a poquet i intentant fer-ho bé perquè és molt complicat. L'objectiu sí que és, doncs, que cada vegada el ciutadà que vagin fent propostes, vagin dient idees, suggeriments, per anar recollint, doncs, els projectes que realment ells voldrien que es posés a votació i al final com a objectiu aconseguir que fossin ells mateixos els que diguessin què és el que realment hem d'anar a votar.
Amb els seus vots, els veïns de Calonge poden optar entre els 7 projectes següents.
Millora de la xarxa del carril bici Calonge-Sant Antoni.
Adequació d'una zona verda i creació d'un nou Pivicant al carrer Gavina de Sant Antoni.
Millora de la seguretat de les pistes polivalents del parc de Sant Julià de Lòria i de la plaça del Corriol.
Millora de l'accés a l'hotel d'entitats des del passeig d'hivern.
Millora de la xarxa de camins rurals, especialment en els punts que queden més malmesos per les pluges per garantir el trànsit de vehicles i de persones.
Millora dels passos de vianants més utilitzats del municipi amb l'eliminació de barreres arquitectòniques.
I millores de pavimentació a l'aparcament i accés al cementiri.
Són les 8:06. Seguim al Supermatí. Els gavians de les Medes s'han dispersat arreu de Catalunya.
Als anys 90 es va dur a terme una matança selectiva de gavians a les Illes Medes. S'havia generat el temor que podien portar determinats bacteris a l'estany de Banyoles i que posaven en risc altres espècies d'ocells de l'ecosistema de les Medes. La mesura, però, ha acabat generant un efecte disgregador i ha dispersat la colònia d'aquestes aus. Ho ha explicat a Ràdio Capital el biòleg Marc Bosch.
La matança de gavians de les Medes als anys 90 es va fer per enverinament. Això va acabar reduint dràsticament la colònia, que va passar d'unes 14.000 parelles a les 5.200 actuals. Investigacions posteriors han confirmat que els gavians portaven certs bacteris cap a l'estany de Banyoles, però la seva reducció no va tapar que hi havia altres focus de contaminació, com els purins i les aigües fecals. Pel que fa a l'ecosistema de les Medes, la recerca ha demostrat que tenien un impacte menor. Bosch explica que la mesura va acabar disgregant la colònia de gavians arreu del país.
Si el que es pretenia era dir, mira, volem controlar la colònia o la població de les Medes, podríem dir que la mesura ha estat exitosa perquè des que es va fer el descast, la colònia podríem dir que no ha aixecat cap. El que passa és que hem de tenir una visió més global. No creix perquè ara els gavians crien arreu de Catalunya a zones on potser abans la presència dels gavians era reduïda i el fet de que no hi haguessin gavians no posava en perill a ningú, però havent-hi ara gavians potser hi ha espècies que poden ser susceptibles de ser atacades pels gavians.
Ramon Bosch fa 25 anys que estudia i controla els gavians de les Illes Medes.
I acabem aquest repàs informatiu. Projecte museístic col·laboratiu sobre la industrialització de l'Empordà.
Els museus Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, Museu del Suro de Palafrugell i Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya han organitzat conjuntament l'exposició Empordà Industrial. És un projecte col·laboratiu de tres museus que formen part del sistema territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya per oferir una visió integrada del període històric de la industrialització. Des d'aquest darrer cap de setmana, la mostra es pot veure a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries.
Al novembre s'instal·larà al Museu del Suro de Palafrugell, on estarà fins al març de l'any que ve, quan la traslladaran al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya de Terrassa. L'exposició proposa un recorregut pels diferents paisatges empordanesos i les indústries que se'n deriven ja des del segle XVIII. Més enllà, es posen de rellevància els dos models industrials diferenciats a l'Alt i al Baix Empordà, la comarca del Suro i el centre comercial i industrial de Figueres. La mostra és fruit d'una recerca de prop de 2 anys en el camp del patrimoni industrial empordanès. A través d'imatges, audiovisuals, objectes i maquetes, exposa la importància que la industrialització va tenir en aquest territori i posa en valor la història i el llegat industrial de l'Empordà.
De moment ho deixem aquí. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. La informació segueix al Supermatí de Ràdio Capital. I a les 8 i 9 minuts el que fem és repassar totes aquelles notícies de la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
I ho fem amb en Dani Cortés. El govern ofereix a la CUP un impost als vehicles contaminants, però no acceptarà pujar l'IRPF. Dani, bon dia.
Bon dia. El govern de Junts pel Sí ha traslladat a la CUP una nova proposta per desbloquejar les negociacions sobre els pressupostos. El document inclou un nou impost als vehicles contaminants que permetria recaptar 77 milions d'euros. A més, el govern proposa a la CUP destinar 45 milions d'euros a la renda garantia de ciutadania. Un altre fons, dotat amb 140 milions d'euros, es destinaria a la contractació de nous mestres i a reduir una hora lectiva dels professors. El govern assegura que la proposta adreçada a la CUP és ambiciosa i millora el plantejament inicial de la negociació.
El Partit Popular demana als seus companys de Brussel·les que no vagin a la conferència que farà avui Carles Puigdemont.
Els populars consideren que no és un acte oficial, sinó una mena de reunió en una cafeteria on no assistirà ningú important de Brussel·les. De fet, el president del Parlament Europeu ha contraprogramat l'esdeveniment amb una reunió de tots els ambaixadors de Brussel·les. Per tant, no podran assistir a l'acte. La conferència de Carles Puigdemont té l'objectiu de promoure el referèndum a Europa.
Bé, anava a fer un comentari, però és igual, ens l'estalviarem perquè no podem insultar públicament a ningú. Inés Arrimadas serà la nova portaveu estatal de l'executiva de Ciutadans.
El nomenament s'interpreta com un pas endavant d'Inés Arrimadas, que guanya pes dins de l'organigrama de la formació i augmentarà la seva visibilitat en la política espanyola. Fins ara, Arrimadas era responsable de la Secretaria de Formació de Ciutadans.
A judici, Rosalía Iglesias, la dona de Luis Bárcenas.
Sobre Iglesias hi ha una petició fiscal de 24 anys de presó com a coautora i cooperadora dels delictes del seu marit. Ella figurava com a titular d'alguns dels comptes que l'extresorer del Partit Popular tenia a Suïssa. Ha dit que es limitava a signar els documents que li deia el seu marit.
Twitter admet errors en la migració al compte presidencial de Donald Trump.
L'empresa reconeix que milers d'usuaris es van trobar seguint el compte oficial de la presidència dels Estats Units sense haver-ho demanat. Mentrestant, Donald Trump ja ha començat a aplicar algunes mesures del seu programa. Ha signat una ordre executiva per retirar els Estats Units de les negociacions sobre el TTIP, el Tractat de Lliure Comerç entre els Estats Units i Europa.
Els Mossos no troben micròfons ni càmeres al despatx del conseller de Justícia, Carles Mundó.
Aquest cap de setmana, uns desconeguts van entrar a la seu de la Conselleria de Justícia. El rastreig s'ha fet per buscar-hi micròfons o altres aparells d'espionatge que hi puguin haver instal·lat els desconeguts. És una actuació que segueix els protocols habituals en aquests casos.
Seguim, és un quart, és gairebé, falten 3 minuts perquè sigui un quart de nou.
Supermatí.
Queda en llibertat el raper Pablo Hasél després de declarar per les suposades injúries a la corona.
El magistrat José de la Mata l'ha interrogat per un vídeo que va penjar a YouTube amb el títol Juan Carlos de Bobón, en què recollia una entrevista al rei Joan Carles on assegurava que el general Franco és un exemple vivent del servei a Espanya. Hasél també assegurava que els membres de la família reial han dilapidat milions d'euros. També acusava el pare de l'actual monarca de ser un borratxo i un canalla.
També ens estalviarem el comentari. Investiguen la mort d'un nadó després que la mare de 16 anys parís sola a casa.
Els pares de la noia, que han assegurat que no sabien que la seva filla estava embarassada, van ser els que diumenge van avisar les autoritats que havien trobat un nadó mort a casa. Sembla que el nen hauria nascut 3 dies abans sense rebre assistència sanitària. Ara la investigació es centra en determinar si la criatura va néixer morta o va morir després.
Gràcies, Dani. Falta un minut perquè sigui un quart de nou del matí. Esteu escoltant el Supermatí. En la seva edició del 24 de gener del 2017, avui és dimarts.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, grups, concerts, entrevistes amb ànima. I història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, de 10 a 11, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Doncs serà aquesta nit a Ràdio Capital. Ara és gairebé un quart de nou. I ens volem dedicar ara a repassar aquelles principals activitats en termes culturals, lúdiques, festives i també de servei, per què no? Perquè si ara coneixíem fa un parell de setmanes ben bones que el Banc de Sang i Teixits feia una crida a donar sang. Doncs bé, aquesta donació de sang, aquesta cita per donar sang, arriba a Begú. David Ferranyó, bon dia.
El Banc de Sang i Teixits organitza novament avui una nova donació de sang a Begú. Tindrà lloc al llarg de 3 hores, entre les 6 i les 9 del vespre, al casal de la gent gran del municipi. La darrera donació va tenir lloc el mes d'octubre passat i hi van participar un total de 45 persones. El Banc de Sang fa una crida a continuar donant sang per evitar una davallada de les actuals reserves i evitar problemes de cara a un futur proper.
Dues xerrades, una a Santa Cristina d'Aro i una altra al Consell Comarcal.
El Punt d'Igualtat de Santa Cristina d'Aro organitza aquesta tarda a 6:45 del vespre una xerrada sobre com detectar l'assetjament escolar i com fer-hi front. La impartirà la psicopedagoga Cristina López i es farà a la sala d'exposicions de la Caixa. I també a la seu del Consell Comarcal, a la Bisbal, a 8:00 del vespre imparteixen una xerrada col·loqui sobre les causes del càncer, com prevenir-lo i la importància d'un diagnòstic precoç.
I acabem, recordem que avui és dia de mercat a diferents pobles del Baix Empordà.
Tenim mercat a l'Avinguda Catalunya de Palamós, a l'Avinguda Europa de Pals, a Santa Cristina d'Aro i a Verges. A Platja d'Aro, a més, trobareu el mercat d'antiquaris al Palau d'Esports i Congressos.
Gràcies, David. És 1:15 de nou. Temps pel comentari. I el comentari que en la seva edició d'avui ens el porta l'Adrià Pujol arran de l'emissió el passat diumenge del programa Jo Pregunto de TV3.
Mireu, diumenge passat vaig veure el Jo Pregunto a TV3. Ja sabeu, no?, aquell programa en què els ciutadans preguntaven al president allò que més els preocupava i el president responia en directe doncs sense tenir, per tant, les respostes preparades, no? Durant 2 hores, jo no les vaig aguantar totes, però durant 2 hores llargues, en Puigdemont va ser crivellat, metrallat per les queixes de la ciutadania, i queixes que venien, entre d'altres, perquè s'ha de dir tot, doncs d'una interventora de Ciutadans, d'un portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, de la delegada sindical de metges per Catalunya de Bellvitge, un portaveu dels comuns de Reus, no sé, el delegat d'Unió de Pagesos a les Garrigues, el vicesecretari de la CUP de Manresa, la portaveu de veïns de l'edifici Venus, de la Mina, conegut, el responsable de la sectorial de la gent gran de Societat Civil Catalana i un llarg etcètera. És a dir, queixes de representants, de gent amb càrrec, i això no es va dir, no es va especificar. Se'ls va englobar tots en l'etiqueta de ciutadania. Bé, en fi, no havia passat mitja hora que la meva sensació i la d'uns quants a les xarxes era que la ciutadania es menjava el president amb patates. Se'l veia indocumentat, no? Vacilant, allò una mica atabalat pel ritme de les intervencions, la varietat de temes, una mica curlat. I és així que el programa era, doncs, així en general, doncs força descosit. En resum, a mi em va semblar que es feien preguntes d'estat, grosses preguntes d'estat, al president d'una autonomia, o de moment, si més no, una autonomia, o dit d'una altra manera, tot el rosari de retrets, que és clar que són pertinents, evidentment, tot el rosari de retrets es feien en un marc massa estret com per posar-se a atendre'ls com toca, no? Aquesta va ser la meva impressió. Que vagi bé.
El comentari que ens porta avui l'escriptor Adrià Pujol. Passen 4 minuts d'un 8:45 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Les 8 i 19 minuts, i a aquesta hora saludem el pare Josep Penyarroia, que és el prior del monestir de Santa Maria de Solius. Senyor Penyarroia, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb ell volem parlar sobre la commemoració dels 50 anys de la Fundació del Monestir Cistercenc a Solius. Abans, però, fem una petita radiografia amb en David Parreño. David.
Des del 2011, el pare Josep Penyarroia és el prior del monestir de Santa Maria de Solius, situat al municipi de Santa Cristina d'Aro. Però ja fa 50 anys que es va fundar aquest monestir cistercenc. Ho han celebrat aquest dissabte amb una missa multitudinària en el que hi ha participat l'abat general de l'ordre cistercenc, Mauro Lepori.
Senyor Penyarroia, primer de tot deixi'm que el feliciti per molts anys, per aquest 50è aniversari.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Escolti, com ho celebren vostès, això? A banda d'aquesta missa.
Bé, doncs, aquest any pensem fer unes quantes publicacions referents aquí a Solius, no? I, per exemple, volem editar un llibre d'Homes Salvatge, sobre les proses del llibre de Solius, que la llibre ja està editada fa molt temps i està esgotada, i la podem fer una nova d'això. Llavors, una altra edició. Llavors també pensem fer alguna conferència també, i algun concert a l'estiu i tot plegat, bueno, coses així, que no està res concretat, però vaja, hi ha moltes coses així, sí.
Escolti, els que no coneixem el monestir de Solius, I els que no coneixem aquesta característica
monàstica,
aquesta característica monàstica, expliqui'ns una mica com funciona i què s'hi fa.
Bé, aquí els monjos, això ja ho sabeu, som creients, no?
Sí, home, està clar.
Hem sentit la vida, la crida del Senyor, i ens han disposat a seguir-la, no? Però la manera especial, doncs, en què ell, per exemple, és... els cristians intentem imitar-lo, no? I uns els limiten amb les activitats pastorals, altres amb els hospitals o les escoles, no? Nosaltres el limitem a les estones que ell es dedicava, doncs, a pregar, no? Era el fil conductor de la seva vida, no? Era el contacte amb Déu. Nosaltres intentem això, imitar Jesús pregant. I llavors es dediquem la major part de la jornada, doncs, a pregar. També treballem, també, evidentment, però tot el treball que fem a la jornada, doncs, està dirigit per aquestes estones de pregàries, interrompudament. També dediquem, doncs, una de les activitats principals que fem és acollir la gent, tota mena de gent, que poden participar en la nostra pregària, també, i, doncs, si demanen un consell, els ajudem, o bé, doncs, ells participen, doncs, fluint de la natura també i de tot plegat, no? I d'uns dies de reflexió i de treball de pregària personal, participant en la nostra pregària comunitària i tal, doncs, ajudant la gent així, doncs.
Un article publicat al Punt sobre el monestir, sí, posa en boca de vostè una expressió que m'agrada dir: nosaltres aquí es fuig de la grandiloqüència i busquem la senzillesa.
Sí, evidentment, com van venir a fundar Solius, fugien una mica, doncs, eren monjos de poblet, no?, en un gran monestir, i amb molt de turisme i tal, no?, buscaven una vida més senzilla, on es pogués viure la vida comunitària potser amb més autenticitat, per dir-ho així, no? Esclar, és molt diferent de viure un grup gran que un grup petit, doncs, amb senzillesa i, doncs, amb més autenticitat, no? I això és el que van intentar viure aquí, i penso que ho han aconseguit bastant, això. Un lloc petit, i vida senzilla i sense grans projectes, però bé, intentar viure la vida comunitària, doncs, amb autenticitat i pregant, no?
Vostè diu el monestir de Solius quan el van fundar, venien de poblet. Quin és el motiu, l'argument, en quin context es forma aquest monestir, sí, de Solius?
Va ser l'any 67, que havia acabat, feia poc, el Concili Vaticà II, que va promoure molt, doncs, la reforma de la vida religiosa i eclesial, no? I en concret, doncs, també de la vida comunitària, monàstica.
I en quin sentit era aquesta reforma?
bé, viure l'Evangeli amb més autenticitat, no? I viure la vida comunitària amb més, més senzillesa i més, més, més comuna, no? No sé, més senzilla, i això van aconseguir-ho, no? Van intentar fer, ja no volien muntar un gran monestir, sinó que era, van venir que era una rectoria rural, i llavors van haver de fer construir el monestir nou, que ja van pensar, doncs, que seria per un grup reduït, com a molt, hi havia 16 habitacions, no? Que el passés de 16, no? Bé, doncs, ja hem aconseguit així, no?
Diu, en el moment que va néixer això va ser una manera una mica de fer un petit canvi, adequar-se una mica a la societat del moment. Sí. Així ho interpreto, vaja, com a mínim. Si el monestir de Solius nasqués avui, com naixeria? En el context de la societat actual?
No sé, és molt diferent avui, eh? La mentalitat d'avui, la vida social d'avui també és molt diferent de llavors, no? No sé.
Per això li pregunto, què faria falta, o què creu que s'hauria de canviar per posar-se, per homologar, diguem-ne, els hàbits monàstics a una societat com la que vivim? Ni tan sols ja no li parlo ni tan sols de valors, ara li parlo ja d'aquesta societat hiperconnectada i de tot plegat, vaja.
Sí, una mica ja ho estem fent ara nosaltres també, clar, perquè això no estem fent igual, no vivim igual ara que quan van arribar, no? Estem intentant adaptar-nos a la vida social d'avui, no? I per això doncs estem, no deixem els mitjans de comunicació i estem també amb internet, no? I bueno, estem connectats a tot, no? I intentem doncs ajudar el màxim que podem a la gent que venen aquí també, doncs amb el consell i el seguiment de la vida cristiana, i bueno, pràcticament és el mateix però més en contacte amb la gent, no? I això, alguns ens ho han dit, no? Ens agrada els Solius perquè és una comunitat oberta a tothom, no? I sense res de limitacions per ningú, sense cap mena de sectarisme ni res, no? Si això, bé, doncs això, una comunitat oberta, no?
Vostè ve de Forcall, si no m'equivoco?
Sí, va néixer a Forcall, sí.
Això és allà al Maestrat, però,
quan tenia 3 anys els pares ja van venir aquí a Catalunya, van anar a viure aquí a la Vall d'Òria, a Sant Celoni.
Molt bé.
Pràcticament jo que sóc d'aquí, per aquí.
Sí, home, això segur, vaja. No, el que li volia dir... Bé, vostè, no sé, des d'aquesta petita talaia privilegiada que té en Solius, no sé com ha vist l'evolució dels últims anys de la societat, de l'entorn, de la nostra comarca, fins i tot.
Bé, ha evolucionat molt, evidentment, amb el turisme i tot plegat, no? I bueno, i tot. La mentalitat moderna també és molt diferent, també. Bé, nosaltres també ens anem adaptant a tot això, sí.
Vostè troba...
És molt més ric ara, que llavors, el Solius ha canviat molt des de llavors, no?
Vostè em deia fa un moment, nosaltres ens dediquem aquí a Solius, ens dediquem a cultivar l'espiritualitat, a la lectura, a l'estudi. Troba a faltar que fora del monestir hi hagi més temps per dedicar-se a, doncs això, no? A l'espiritualitat, a la reflexió, a l'estudi.
Sí, sí. No, alguns nostres, dels que venen aquests, tenim espadaria per 6 persones, no? I molts ho diuen, és que necessitem molt que sigueu vosaltres, perquè necessitem espais de silenci, per poder reflexionar i per pregar també, i per fluir de la natura, tot plegant. I per això nosaltres també, un dels nostres objectius és intentar mantenir Solius amb la seva puresa, diguéssim, no? Sense que no s'hi facin gaires organitzacions ni gaires coses rares, no? que vagin destruint aquesta senzillesa del lloc, la meravella que estem, perquè és un lloc meravellós. No sabeu què teniu alguns astres aquí, perquè realment surten a passejar pel bosc i és fantàstic, no? I trobar aquestes estones de pregària personal i de reflexió personal també, i el consell que els hi podem donar a nosaltres també, i l'acompanyament i tot plegat, no? penso que fem una bona labor en aquest sentit, no?
Sí, sens dubte, el món necessita reflexió, debat, espais per l'estudi, i per què no, el món necessita també que el monestir de Solius funcioni tal com està funcionant. Escolti, vostè em parlava un moment de l'entorn, deixi'm que surti per un moment de la conversa estrictament monàstica i li pregunti per aquesta granja de pollastres, que sembla que és una font de polèmica que s'ha de posar aquí a Solius.
Tot això és un problema que és un problema entre veïns, eh? Vull dir, això no és cap problema, vull dir, de granges de pollastres n'hi ha per tot arreu, i la gent menja pollastres han de tenir granges, perquè això és normal, i quina zona més normal que tenir una granja que una zona rural com la nostra, no? Vull dir, no poden pas construir una granja enmig de la ciutat, no? És evident, això. Per tant, per part nostra no hi ha cap impediment, si compleixen la norma que ja està oberta, no? Si compleixen, per què no? Per tant, nosaltres aquest problema no el tenim, no ens afecta, no té a veure amb la nostra, amb el monestir ni res, tot això, nosaltres no ens hi fiquem, no,
està clar, només li preguntava perquè vostè s'ha referit a l'entorn, i hi ha qui defensa que la construcció d'una granja malmet l'entorn, etc.
Jo crec que perjudicaria molt més l'entorn si construïssin unes organitzacions, que és el que volen intentar alguns, no? D'aquests que protesten. Vull dir que estan manipulant la cosa. Vull dir, no. Això és un problema entre els dos veïns, el que fa la granja i el que viu al costat.
I el que no la vol.
Que se la arreglin ell, que no hi posin Solius ni res, perquè no hi tenen res a veure nosaltres amb això, no.
Veig que
s'ha magnificat massa. Vull dir,
veig que l'altera aquest tema, eh? Veig que l'altera aquest tema.
No, és que ens estan embolicant nosaltres i no tenim res a veure nosaltres amb això, no, ni volem tenir res a veure, vull dir, això és una cosa que no...
Bé, escolti, tornem a la... Tornem a la conversa d'abans. L'abat general de l'ordre cistercenc Mauro Giuseppe Leopori, que és qui va oficiar la missa del 50è aniversari del monestir, va descriure Solius com la perla, com una perla.
Bé, la perla és la riquesa espiritual, no?, que nosaltres representem de cara a la fe, no? És un lloc que és una riquesa per l'Església, això, no? I és un tresor que s'ha de cultivar i s'ha de d'oferir a la gent, no? Perquè la gent que tingui llocs on es puguin viure la fe amb autenticitat, no? I tenen un testimoni d'una gent que, doncs, que s'ho creuen i que ho practiquen, no? I això és un tresor, és una perla en aquest sentit, és una perla, una riquesa, no? Amb la fe, clar, que pels que no tenen fe, això és un absurd, no? Clar, evidentment.
No, està clar. Si jo aquest cap de setmana volgués escapar-me a Solius i volgués venir a fer una visita, podria? I què m'hi trobaria?
Sí. Com?
I què m'hi trobaria?
Bé, trobaria un grup de gent que l'acull i que participa de les seves necessitats i que el volen ajudar tant com vulgui, com puguin, no? I és el que troben la gent, és el que diuen, no? És clar, és que aquí ens acolliu molt bé, és com si ens trobem com si fóssim a casa, no? Pues això, es trobarien això, com si fóssim a casa seva, disposats a ajudar-lo amb el que sigui, no?
Doncs, pare Penyarroia, senyor Penyarroia, jo li prenc la paraula i per poc que pugui voldré venir a visitar-lo, sí. Perquè li he de confessar que vivint a Pals i per tant estant molt a prop, no he tingut mai ocasió de venir a veure el monestir de Solius, i a més és una cosa que sempre he pensat. Deu ser un espai obert, bé, sempre que hi he donat voltes, a mesura que ja un s'ha anat fent gran i ha llegit sobre el tema, ja no, però sempre he pensat, és un espai obert, és un espai tancat al qual no s'hi pot accedir, per tant li prenc la paraula.
Està obert, sí, sense cap mena de reglamentació, perquè alguns diuen això, no? No volem anar a fer uns exercicis perquè allà hem d'anar seguint un horari, no, aquí cadascú que vingui pot fer el que vulgui mentre participi amb algun acte religiós, no? Vull dir que vinguem amb ganes de viure l'espiritualitat.
Sí, home, està clar.
Això,
no? La gent ha de tenir clar que no és un spa, sinó que és un centre religiós, això ho tenim claríssim.
Sí. No, i que segur que serà ben acollit i serà ben servit, així, no?
Doncs, senyor Penyarroia, gràcies per atendre la nostra trucada i m'agradarà conèixer-lo en persona i poder-lo saludar cara a cara.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé i vaja, anava a dir-li felicitats per la feina, però no sé si felicitar-lo o animar-lo a simplement seguir amb aquesta tasca i amb la divulgació, com a mínim, de les idees de l'estudi, de la reflexió i de la, una mica del recolliment personal, que també ens aniria prou bé.
Molt bé, sí, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, adéu-siau, bon dia i sort.
Adéu-siau, bon dia.
Passen 5 minuts a 8:45 del matí. Entrem al segon bloc del supermatí d'avui. Sometimes it's hard to say whatever you were thinking. Sometimes it's hard to do whatever you wanna do. Sometimes it's even worse to wake up every morning hearing the awful song that sounds on the radio every Sunday. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, do it for your lover. Do it for those you ever get.
Supermatí.
Què tal? Molt bon dia. Comencem parlant la secció de tecnologia d'aquesta setmana de Google, perquè ha comprat Fabric, un conjunt d'eines en les que Twitter s'ha recolzat molt per desenvolupar la seva plataforma. La xarxa social no serà l'única afectada per aquesta adquisició, ja que el codi de Fabric està present en més de 2.500 milions de dispositius. D'aquesta manera, l'eina i part de l'equip tècnic que la manté passarà a formar part de Firebase, la plataforma de Google per al desenvolupament d'aplicacions web i mòbils. L'equip considera que els objectius de les dues eines eines són similars i que la integració serà senzilla, tot i que encara no hi ha dades específiques sobre com es durà a terme. Twitter assegura que la decisió de desfer-se d'aquestes eines forma part de la seva estratègia de centrar-se en el seu negoci de xarxa social. També parlem de WhatsApp, que apostarà pels perfils verificats per les empreses. L'aplicació de missatgeria afegirà un tic als comptes d'empresa que consideri com reals. WhatsApp està estudiant la forma de crear insígnies que mostrin quins perfils d'empreses estan verificats per tal de donar als usuaris la seguretat d'estar comunicant-se amb l'empresa i no amb un impostor. L'opció encara no ha estat llançada de manera oficial i no està operativa, però ja s'han pogut veure algunes imatges a Twitter. I Oculus i Facebook han estat acusades de robar tecnologia que es va implementar a Oculus Rift, el dispositiu de realitat virtual. El fundador i CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha declarat que els productes d'Oculus estan basats en tecnologia d'Oculus i s'ha posat davant d'un tribunal perquè creu que les acusacions són falses. I també destaquem que, segons publiquen a Android Police, una nova versió de l'aplicació de Google Maps detallarà el grau de dificultat per aparcar a la destinació marcada. Ho farà amb tres graus: limitat, mitjà i fàcil. El més interessant d'aquesta nova eina és que es podran alterar les rutes en funció dels aparcaments, encara que les dades que fa servir Google de moment no són en temps real. Són un càlcul aproximat de com sol estar depoblada de cotxes a zona. Un estudi de la Universitat Complutense de Madrid ha determinat que les dones apareixen com un objecte sexual a les caràtules dels videojocs, basant-se en les vendes entre 2011 i 2015. En aquest sentit, l'estudi assenyala que les caràtules representen a una dona jove, guapa, hipersexualitzada i dependent d'un home. A les caràtules de 2 de cada 10 videojocs comercialitzats a Espanya el 2015 apareix una dona amb el rol d'objecte sexual. La proporció en 2011 era d'un 24,5% de caràtules amb dones hipersexualitzades, una xifra que va baixar fins al 19,4% en 2015, però que, segons el parer de les investigadores, encara segueix en alta. Preguntes com la relació futura entre robots i humans, si arribaran a ser autoconscients i emancipar-se, o què significarà ser humà en un futur altament tecnològic, són les que el Ross Film Festival vol plantejar als espectadors i a la comunitat científica amb la seva primera edició de curtmetratges online protagonitzats exclusivament per robots. Un dels objectius principals és precisament obrir el debat i convidar la gent a pensar sobre una societat no tan llunyana on compartim el dia a dia amb androides capaços d'interactuar i empatitzar amb humans o entre ells mateixos. I seguim parlant de Google, que ha registrat una patent per a un sistema amb què els cotxes poden determinar una posició de recollida de passatgers i una destinació, tot això amb un contacte humà mínim. Els usuaris d'aquest suposat servei només necessitarien indicar on volen anar i els cotxes farien tota la resta per si mateixos. Per descomptat, per molt intel·ligent que sigui un cotxe, no pot fer front a les obres i als talls de carrers d'una gran ciutat, de manera que la pròpia patent parla també d'un altre sistema per determinar la millor localització segura on recollir a una persona, tenint sempre en compte la proximitat al punt on aquesta vol que la recullin. I acabem parlant de Facebook novament, perquè ha anunciat que en les pròximes setmanes llançarà una ofensiva a Alemanya per lluitar contra la propagació de notícies falses. L'empresa ha tancat un acord amb el portal de periodisme d'investigació Correctiv, que s'encarregarà de confrontar les informacions que es publiquen a la xarxa social. Facebook s'ha mostrat confiada en associar-se en un futur amb altres organitzacions del sector dels mitjans i incorporarà mecanismes perquè els usuaris puguin marcar una entrada com a potencial notícia falsa. La tasca de Correctiv serà la d'analitzar les entrades sospitoses i, en cas que siguin identificades com informacions falses, incorporar-hi un advertiment respecte a la seva dubtosa credibilitat, així com un enllaç, quan sigui possible, a un article corresponent amb dades correctes. Fins aquí la tecnologia i l'oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera.
Gràcies, Josep Lluís Vidal. Cada setmana el Josep Lluís ens acosta les últimes notícies en aquest àmbit. D'aquí 3 minuts seran 3 quarts de 9 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà. Go climbing on trees, go through every emotion, when you know that they don't care, darling, that's when I'm with you, oh, I'll go with you anywhere. If you get up in a jet plane, or down in a submarine, if you get onto the next train,
your head. Darling, just look beside you, or I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Oh, I'll go anywhere with you. If you ride out on the plains, if you go digging up dirt, if you go out dancing in the rain, if you go chasing in rainbows just to find the gold ain't there, darling, just look behind you, or I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California.
La informació musical amb en Marc Clapés.
Hola, bon dia. Comencem el repàs de les notícies musicals. Som-hi. Dolphrap ha anunciat la publicació del seu 7è disc, que portarà per nom Silver Eye, que es publicarà el 31 de març. Ja en podem escoltar el seu primer senzill. Es diu Anymore.
La informació musical. You're beautiful.
El 24 de març surt a la venda The After Love, el nou disc del britànic James Blunt i el primer des de Moonlanding, editat ja fa 4 anys. Aquest divendres s'estrenarà el primer senzill, coincidint amb el dia que es podrà reservar el disc a la xarxa. Blunt ha presentat el disc amb un vídeo a les xarxes socials, on el veiem acabat de sortir de la dutxa. Per altra banda, el cantant ha anunciat també una gira europea durant la tardor que de moment no passa per casa nostra. Pots consultar totes les dates a través del seu web.
La informació musical.
I Ed Sheeran ha començat la setmana d'allò més intens amb l'estrena del vídeo de Castle on the Hill, una de les noves cançons de l'artista i que s'enclaurà en el seu nou disc Divide. El disc s'espera pel 3 de març i poques setmanes després començarà la seva gira de presentació, de la qual ben aviat se'n coneixeran les dates.
Ja coneixes el nostre web? pernodirres.cat. Notícies, agenda, entrevistes, concerts, novetats. pernodirres.cat.
Supermatí.
Waiting here patiently for you to say that you sent him on his way. You sent him on his way. And I know you're worried, been tossing and turning. It's keeping you away, thinking it was a mistake. But it's time. You know he was no good, had to let him go. You'll be fine. Just reach out your hand, now you got mine to hold. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean. He's a drop in the ocean. Drop in the ocean. Drop in the ocean. See what the earth brings, and don't sweat the small things. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's only a moment. Just keep moving forward. I'ma make it mine. Yeah, I'ma make it mine. But it's time. You knew he was no good, had to let him go. And you'll be fine. Just reach out your hand, now you got mine to hold. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean. A drop in the ocean. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean. He's a drop in the ocean.
Drop in the ocean, Omi, per acostar-nos a les 9 del matí. Moment el que, com cada dia, tancarem el programa. Abans, però, tenim temps encara per fer un últim repàs a la informació més pròxima del dia d'avui. Com sempre, ens el porta en Toni Sellas i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Calonja xifra en 50.000 euros els efectes del temporal, Toni.
Bon dia. L'Ajuntament de Calonja ha fet una primera avaluació de l'impacte del temporal del cap de setmana. Segons aquesta estimació, el cost de les tasques de neteja i reparació s'enfilarà cap als 50.000 euros. La major part de la despesa serà per netejar el passeig marítim de Sant Antoni i algunes platges, especialment la de Torre Valentina.
De resultes del temporal, al llarg del passeig s'acumula la sorra, que en alguns punts arriba a gruixos que superen el mig metre. Pel que fa a les platges, el mar s'ha endut sorra i ha deixat moltes restes vegetals i deixalles. Torre Valentina és la que ha quedat pitjor, plena de pals, canyes i brutícia. El govern municipal apunta que ha estat un dels temporals més importants dels darrers anys i que la neteja per tornar a deixar les platges a punt s'allargarà diverses setmanes.
No deixem la costa, el Ministeri de Medi Ambient es compromet a solucionar la seguretat als griells a l'Estartit.
El cap de Costes a Girona, Jordi Planella, es compromet a buscar una solució definitiva per a la seguretat a la urbanització als griells de l'Estartit. Les diferents parts implicades s'han reunit aquest dilluns per tractar la problemàtica relacionada amb la regressió de la platja i la necessitat de trobar-hi una solució definitiva. A banda de la Planella, hi han participat l'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Genís Dalmau, i altres representants polítics i tècnics, així com també l'Associació de Veïns. Els veïns, precisament, han aportat un estudi per la recuperació de la façana litoral.
El cap de costes, que depèn del Ministeri, ha assegurat que és conscient de la situació i s'ha compromès a trobar a mig termini una solució definitiva a la problemàtica que afecta no només la imatge turística del municipi, sinó la seguretat dels veïns que tenen habitatges a primera línia de mar. A la trobada també s'ha tractat el projecte per donar continuïtat al passeig marítim de l'Estartit i fer-lo arribar a la zona de la Platera. Costes vol impulsar-lo amb l'objectiu d'acabar d'ordenar la façana marítima d'aquest sector del municipi. La gestió del front marítim municipal és complexa perquè cal fer compatible els usos turístics i residencials amb la preservació d'un entorn d'alt valor mediambiental emplaçat al cor del parc natural.
No, tornem a Calonge. Comencen les votacions al poble per decidir entre 7 projectes de millora de la via pública.
L'Ajuntament de Calonge ha obert aquest dilluns el període de votacions per poder triar entre 7 projectes de millora de via pública en el primer procés de participació ciutadana vinculat al pressupost municipal. Hi poden participar les persones majors de 16 anys empadronades al municipi i ho poden fer fins al 31 de gener.
Les votacions es podran fer presencialment a les oficines d'atenció ciutadana de Calonge o de Sant Antoni o virtualment a al web calonge.cat. Per poder votar cal acreditar-se amb el DNI o document equivalent. La regidora de Participació Ciutadana, Mercè Orduña, destaca a Ràdio Capital que aquesta és només una primera experiència i que ha d'anar més.
Hem fet unes propostes predefinides perquè volíem començar anant molt a poquet i intentant fer-ho bé perquè és molt complicat. L'objectiu sí que és doncs, que cada vegada el ciutadà que vagin fent propostes, vagin dient idees, suggeriments per anar recollint doncs, els projectes que realment ells voldrien que es posés a votació i al final com a objectiu aconseguir que fossin ells mateixos els que diguessin què és el que realment hem d'anar a votar.
Amb els seus vots, els veïns de Calonge poden optar entre els 7 projectes següents.
Millora de la xarxa del carril bici Calonge-Sant Antoni.
Adequació d'una zona verda i creació d'un nou Pivicant al carrer Gavina de Sant Antoni.
Millora de la seguretat de les pistes polivalents del parc de Sant Julià de Lòria i de la plaça del Corriol.
Millora de l'accés a l'hotel d'entitats des del passeig d'hivern.
Millora de la xarxa de camins rurals, especialment en els punts que queden més malmesos per les pluges per garantir el trànsit de vehicles i de persones.
Millora dels passos de vianants més utilitzats del municipi amb l'eliminació de barreres arquitectòniques.
I millores de pavimentació a l'aparcament i accés al cementiri.
Falten 4 minuts perquè siguin les 9 del matí. Seguim.
Supermatí.
Els gavians de les Medes s'han dispersat arreu de Catalunya.
Als anys 90 es va dur a terme una matança selectiva de gavians a les Illes Medes. S'havia generat el temor que podien portar determinats bacteris a l'estany de Banyoles i que posaven en risc altres espècies d'ocells de l'ecosistema de les Medes. La mesura, però, ha acabat generant un efecte disgregador i ha dispersat la colònia d'aquestes aus. Ho ha explicat a Ràdio Capital el biòleg Marc Bosch.
La matança de gavians de les Medes als anys 90 es va fer per enverinament. Això va acabar reduint dràsticament la colònia, que va passar d'unes 14.000 parelles a les 5.200 actuals. Investigacions posteriors han confirmat que els gavians portaven certs bacteris cap a l'estany de Banyoles, però la seva reducció no va tapar que hi havia altres focus de contaminació, com els purins i les aigües fecals. Pel que fa a l'ecosistema de les Medes, la recerca ha demostrat que tenien un impacte menor. Bosch explica que la mesura va acabar disgregant la colònia de gavians arreu del país.
Si el que es pretenia era dir, mira, volem controlar la colònia o la població de les Medes, podríem dir que la mesura ha estat exitosa perquè des que es va fer el descast la colònia podríem dir que no ha aixecat cap. El que passa és que hem de tenir una visió més global. No creix perquè ara els gavians crien arreu de Catalunya a zones on potser abans la presència dels gavians era reduïda i el fet de que no hi haguessin gavians no posava en perill a ningú, però havent-hi ara gavians potser hi ha espècies que poden ser susceptibles de ser atacades pels gavians.
Ramon Bosch fa 25 anys que estudia i controla els gavians de les Illes Medes.
I acabem aquest resum informatiu del dia amb una última notícia, projecte museístic col·laboratiu sobre la industrialització de l'Empordà.
Els museus Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, Museu del Suro de Palafrugell i Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya han organitzat conjuntament l'exposició Empordà Industrial. És un projecte col·laboratiu de 3 museus que formen part del sistema territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya per oferir una visió integrada del període històric de la industrialització. Des d'aquest darrer cap de setmana, la mostra es pot veure a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries.
El novembre s'instal·larà al Museu del Suro de Palafrugell, on estarà fins al març de l'any que ve, quan la traslladaran al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya de Terrassa. L'exposició proposa un recorregut pels diferents paisatges empordanesos i les indústries que se'n deriven ja des del segle XVIII. Més enllà, es posen de rellevància els els dos models industrials diferenciats a l'Alt i al Baix Empordà, la comarca del Suro i el centre comercial i industrial de Figueres. La mostra és fruit d'una recerca de prop de 2 anys en el camp del patrimoni industrial empordanès. A través d'imatges, audiovisuals, objectes i maquetes, exposa la importància que la industrialització va tenir en aquest territori i posa en valor la història i el llegat industrial de l'Empordà.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Com sempre, totes aquestes notícies i d'altres informacions de casa nostra les podeu trobar al nostre web radiocapital.cat.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
D'aquí un minut seran les 9, tenim temps encara per fer un últim repàs a la previsió del temps, Martí.
Avui una jornada amb algun núvol a primera hora que s'anirà esveint i que donarà lloc a una jornada dominada pel temps assolellat i un vent que a poc va perdent força. Tot i això, es manté l'avís per un atxa que pot superar els 2,5 metres d'alçada fins a la tarda. Temperatures mínimes a la baixa amb 3 graus i les màximes que remuntaran fins als 15. Dimecres, situació força tranquil·la però amb nuvolades matinals que amb el pas de les hores s'intensificaran.
I heu de saber que ara mateix a la majoria de pobles de la comarca, Parlavà, Torroella, Santa Cristina, Pals, la Bisbal, Albons, Monells, Platja d'Aro, la temperatura és d'un grau positiu. El Supermatí d'avui acaba aquí. Tornarem com sempre demà a les 8. Gràcies a tots els que ens seguiu cada dia a través de Ràdio Capital o a través de Ràdio Bisbal i per descomptat gràcies a tot l'equip que el fa possible.
Supermatí amb en Miquel 40.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bon dimarts.